Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia i benvinguts a la vostra emissora La Veu de Navàs. Amics, tornem a estar amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa de ciència a l'abast de tothom. Avui l'hem titulat Lliçons de la natura. Intentarem parlar d'algunes curiositats, d'algunes també noves aplicacions, tant de l'aire com de les aigües com dels aliments, que tots necessitem, però que en certs casos no estan exemptes de riscos, de toxicitats, tant el que penetra doncs, per la respiració, aire, com el que bevem, les aigües, o com el que prenem els aliments. L'aire, veurem que són més problemàtiques per a la nostra salut les partícules de pols microscòpiques, que no podem veure, però que respirem, que no pas els propis gasos, els fums negres, que sempre ens han semblat els més dolents. Doncs no és així. De cara a l'aigua, bevem camuflada, diguem-ne, molta amb els aliments. Algun dia i en alguns països es veuran en la necessitat de beure aigua residual, o això diuen, i per tant aquí també som per explicar-ho. Un japonès, Masaru Emoto, s'ha fet famós per parlar-li a l'aigua, i segons ell, aquesta aigua es comporta molt diferent segons els sons, la música o les paraules que rep. Vaja, segons com parlem en un got d'aigua. I en quant als aliments, ens referirem a l'all, perquè es repeteix, a la ceba, que ens fa plorar, o al pebrot, que pica. Per què? Tot això i més, ja que l'Organització Mundial, com més la FAO, aquesta Organització de l'Agricultura i l'Alimentació, ja aconsella acostumar-nos a menjar insectes per evitar la fam al món. Algun dia configuraran la nostra suculenta carta del dia. Doncs amb el plat servit anem a començar amb lliçons de la natura. Primer diguem que el nostre cos està exposat a l'exterior i per tant hi ha una interrelació entre l'exterior, a fora, tot el que pugui arribar, venir, i el nostre cos. Rebem la influència dels agents externs que estan en contacte i en rebem el bo, però també el que no ens beneficia, o fins i tot el que ens fa emmalaltir. L'aire, l'aigua, el sol, els aliments són els agents externs que s'infiltren en el nostre cos, cada un a la seva manera, però entren, es distribueixen, actuen i finalment els excretem. Bàsicament els rebem els agents aquests externs, que són l'aire, l'aigua i els aliments, que és el que entra en el nostre cos, com estem dient, per tres sistemes de penetració que tenen. Inhalació, amb la respiració, és potser la via més important, sobretot de l'ambient de treball, de laboral, del carrer. A través de la respiració penetren els pulmons en forma d'aire, també gasos, aerosols, vapors, i es dipositen amb les mucositats que recobreixen les parets, diguem, dels nostres conductes respiratoris. Si poden arribar aquestes partícules, aquests fums, aquests gasos, als alvèols pulmonars, poden provocar danys irreversibles o bé incorporar-se a la sang i llavors distribuir-se per tot el cos. Una altra manera d'entrar els agents al nostre cos, diguem, és la via digestiva, menjant. Normalment els hàbits higiènics, el menjar, també el fumar en llocs contaminats, o bé quan les partícules són retingudes per la mucosa respiratòria, entren cap a l'esòfag i passen cap a l'aparell digestiu. I una tercera via d'entrada, que ens sembla menys important, però no ho és la via cutània. Moltes substàncies són capaces d'actuar per contacte amb la pell, o bé a travessar i arribar als capil·lars sanguinis i d'allà distribuir-se a tot el cos. I quines vies? Si tenim aquestes tres vies importants d'entrada, com els eliminem, tot això que ens entra a dintre nostre? Encara n'hi ha més de vies d'eliminació. El que passa que no sempre són molt efectives i a vegades s'hi queden en el nostre cos. No? Hi ha el ronyó on excretem, eliminem l'orina. Hi ha la bilis, que també doncs, transforma alguns compostos a través del fetge, passen cap a la bilis i arriben a l'intestí i a la femta, o els pulmons, generalment, també els exhalem quan respirem, a través de la llet, passa a través de la llet materna amb els petits i s'excreten a través de les glàndules mamàries, també, o a través de la saliva i la suor. Però encara n'hi ha de més curioses. Les llàgrimes també fan eliminar el que no vol, el que no és capaç de retenir el nostre cos humà. La suor, el pus, els excrements, la caspa, la cera, els mocs, els vòmits, la menstruació, el semen, el pis, el flux vaginal, etc, etc. Per tant, tot això són vies que el nostre cos té per eliminar aquelles substàncies que creu que no les ha de retenir dintre seu. Com alguna curiositat de cara a la respiració, diguem que cada minut nosaltres inspirem unes 15 vegades. O sigui, inspirem i després expirem, mentre estem respirant sense donar-nos compte, unes 15 vegades per minut. Això fa que entrin entre 5 i 6 litres d'aire cada minut al nostre cos. En fem ben bé unes 20.000 cada dia d'inspiracions, expiracions, i entren uns 8.000 litres d'aire cada dia. Per tant, fixeu-vos com això és una font molt important de que pot entrar a dintre nostre material doncs, pol·lulant en l'aire. No? Al mateix temps que això, que fem unes 20.000 respiracions cada dia i entren uns 8.000 litres d'aire, també cada dia consumim, es queden a dintre el cos uns 60 litres d'oxigen, i aquest oxigen, per tant, convé que estigui net, que estigui pur. I expulsem cada dia uns més de 400 litres de diòxid de carboni. Per tant, també afectem el canvi climàtic nosaltres, que cada cop que hem inspirat oxigen, quan l'exhalem, el traiem en forma de CO2, de diòxid de carboni, uns 430 litres cada dia, com el que cotxe, o sigui, el mateix que consumeix el cotxe corrent uns 5 quilòmetres aproximadament. I una curiositat aquí amb la respiració, els estornuts són un acte reflex que no podem evitar, això tots ho sabem, que expulsem l'aire pel nas i per la boca, i que tenen per missió eliminar les partícules que es quedarien ficades al nas, als mocs, i per defensar, diguem, l'aparell respiratori. Però potser el que no sabia més que un esternut pot expulsar a prop de 3 litres d'aire a una velocitat de 70 km per hora. I en això de la respiració, la via que tenim, una altra via que tenim també per expulsar-ho, ja ho sabem, són les flatulències. L'aparell digestiu que expulsa cada dia uns 2 litres de gasos, són els característics pets. I d'aquests 2 litres de gasos, una quinta part d'aquests gasos és hidrogen. I una petita part, menys d'un 10% del que eliminem, és el metà que dona, diguem-ne, la pudor característica. I anem a veure com estem amb algunes de les entrades en el nostre cos de cara a la respiració. Avui dia, perdó, l'entrada de productes que poden ser tòxics en l'aire es mesura per les partícules i pels fums, o sigui, pels gasos. En quant a les partícules, interessa molt les que tenen una mida de menys de 10 micres. I són molt petites? Doncs sí. Si miréssim, si agaféssim un cabell nostre, allà en el cabell n'hi cabrien 5, en el diàmetre seu, i cabrien 5 partícules d'aquestes de menys de 10 micres, que són les que més ens perjudiquen en el cos humà i que donen l'ofec, l'asma, la insuficiència respiratòria, etc, etc. El problema de les partícules d'aquestes que estan a l'aire és que les inspirem, sovint estan carregades, enganxades a les pròpies partícules que no són visibles, vaja, no apenes, no són visibles, doncs porten tòxics, com metalls pesants. A vegades van carregades d'arsènic, de cadmi, de coure, de plom, de níquel, de mercuri, depèn de la zona on hem estat, encara que n'hi hagi poc en l'ambient, i encara que menys, també contenen compostos orgànics com hidrocarburs o fins i tot microorganismes, partícules vives. Alguns d'ells, doncs això diem, molt tòxics i fins i tot són cancerígens. Aquestes partícules de menys de 10 micres són les que està més al tanto, diguem, els metges i la mateixa Organització Mundial de la Salut, no n'hauríem de respirar, o sigui, en un ambient no n'hi hauria d'haver més de 50 micrograms per cada metre cúbic d'aire. 50 micrograms per cada metre cúbic d'aire. Nosaltres tenim controlat des de la universitat quantes n'hi ha bàsicament aquí al Bages, podríem dir també aquí a Navàs mateix, i n'hi ha unes 20 partícules, 20, perdó, partícules no, 20 micrograms d'aquestes partícules tan petites per cada metre cúbic d'aire. Per tant, si el límit són 50, aquí n'hi ha 20, diguem que no estem en una zona contaminada en absolut, menys de la meitat. Un càlcul diu que un nevesenc, durant 50 anys respirant l'aire de Navàs, pot haver introduït en el seu cos uns 5 grams d'aquestes partícules PM10, que en diuen, partícules de mida menys de 10 micres, que són les problemàtiques. I són dolentes perquè la pròpia OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha arribat a unes conclusions després de molts estudis en què l'aire que respirem provoca càncer. Han fet un estudi molt recent, l'any 2013, l'any passat, amb més de 300.000 persones de 9 països diferents i han arribat a aquesta conclusió, que la contaminació provoca càncer de pulmó, sobretot, i atribueixen en aquesta problemàtica de l'aire que respirem 220.000 morts cada any a tot el món per aquest factor. O sigui, per introduir partícules i gasos amb la respiració, poden, segons l'OMS, morir 220.000 persones cada any. Ja que hem parlat de les partícules, que són una cosa que a vegades no ens hi fixem, aquestes partícules de pols, que quan al dematí entra el sol en una finestra, les veiem, diguem, les captem en l'habitació, també són molt problemàtics els gasos. Aquí més ens referirem, com que avui no és pas un problema de contaminació, sinó que d'un problema de lliçons de la natura, n'hem dit, a un gas que també hem d'estar molt al tanto i que és un gas letal, el monòxid de carboni. No passa cap any, que la tardor i hivern, quan es comencen a engegar les calefaccions, abans els brasers, estar-se al peu d'una estufa, un foc a terra, mil casos, hi han morts per aquests casos. I per què això? Doncs perquè el monòxid de carboni que desprèn quan hi ha una combustió que no funciona prou bé, que li falta aire, un foc somort, es va produir un gas que és això, que és el CO, el monòxid de carboni, i aquest entra a la sang per la respiració, se'n va a la hemoglobina, i a la hemoglobina, que és una molècula complexa, i té glòbuls rojos, per això tenim la sang vermella, nosaltres no. Doncs allà on hi ha un glòbul roig s'hi posa el monòxid de carboni. O sigui, diguem, com que tapés el glòbul roig, que el que fa és deixar respirar la sang, i s'hi posa el monòxid de carboni que hi pot haver en l'ambient. Aquest monòxid de carboni ens va provocar una somnolència, acabes adormint-te, i si la concentració de CO, de monòxid de carboni, és suficient, acaba amb la mort. I n'hi ha d'haver molt poc, perquè fixeu-se, en un ambient, en una habitació, que hagin deixat alguna cosa que prilla doncs, que desprengui aquest gas, el monòxid de carboni. Tant solament hi hagi una concentració de 0,01%, ja comences a tenir mal de cap, marejos, debilitat i a perdre una mica el món de vista. Amb un 0,02, o sigui el doble, visió borrosa, confusió mental, ja no saps gaire què et dius, taquicàrdia i símptomes d'asfíxia. Però que molts cops, com que et vas adormint, perquè provoca això una somnolència, no te'n dones compte. Amb una concentració d'un 0,08% pot provocar una aturada respiratòria i entrar en coma, i amb un 0,20% la mort. Per tant, només la concentració que hi ha d'haver en una zona és un 0,20%, que és relativament molt, molt poc. I dos casos. L'any 2010, notícia del diari Regió 7, dos homes del Berguedà moren per asfíxia mentre dormien amb una motora. Van engegar el generador de la barca, estava en el port d'Empúria Brava, aquell generador es veu que va que cremava malament, la combustió no era prou eficient, si és prou eficient no passa res, i van morir dos relativament molt joves, presumptament doncs, per una intoxicació de monòxid de carboni, del que estem dient, a causa de la mala combustió del generador de l'embarcació. Aquestes dues persones, una era de Porreig i l'altra era de dos homes de Gironella. Més recent, estem al 2014, doncs el febrer passat també van morir sis persones d'una mateixa família per inhalació de fum a Burgos. També van quedar en una zona per dormir, estava tota la família allà, i se'ls va encendre sense donar-se'n compte, segons diuen, el sofà, va cremar d'una manera amb somort durant la nit en una habitació, van anar respirant aquell fum, que aquell fum el que li passa és que li falta oxigen, és el monòxid de carboni doncs, que no ha cremat prou bé, i aquesta inhalació va provocar doncs, la mort de la mare, em sembla que eren dues filles i tres menors més, per tant, sis persones d'una mateixa família, doncs això, amb les flames, doncs, amb somort d'un sofà que anava emetent monòxid de carboni durant la nit i ells no se'n donaven compte. Fins aquí la primera part del programa de ciència a l'abast de tothom, parlant avui de lliçons de la natura, que algunes d'elles, doncs, com dic, veiem nefastes, no? Hem vist el cas de l'aire, uns minuts de música i passem a les curiositats o a vegades els problemes que ens pot donar l'aigua. Fins ara mateix.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
De nou, amb tots vosaltres, amb ciència a l'abast de tothom, en el programa d'aquest diumenge parlant de lliçons de la natura. Ens hem referit primer a algunes curiositats, a alguns aspectes també de la contaminació de l'aire, de la problemàtica de l'aire, i ara ens centrarem en les aigües. No ens detindrem amb l'aigua en els casos coneguts que he tractat moltes altres vegades, sinó algunes curiositats d'aquest compost, diguem-ne, tan bàsic, tan elemental i que el fem servir diàriament. Cal tenir en compte que avui dia un navassenc, un ciutadà del Bages, consumeix a prop de 120 litres d'aigua cada dia. 120 litres d'aigua potable a casa cada dia. Això ho hem reduït molt, eh? Fa un temps que eren 180, no fa pas gaires anys, i bé, les campanyes de no malbaratar l'aigua i l'increment del preu ens han fet sensibilitzar a tots. Fins aquí, diguem-ne, res de nou, estem millorant. Però ens hem d'entretenir, no ens hem entretingut potser mai a conèixer al final quanta aigua diària prenem associada als aliments, no solament aquesta aigua que bevem, sinó la que no ens en donem compte, però que per produir aquell producte, aquell menjar que estem assaborint, doncs es necessita molta. Es calcula que una persona pot rebre cada dia, pot necessitar diàriament uns 4.000 litres d'aigua associat a l'alimentació. Anem a veure alguns casos, perquè això desespera, no? Prendre un cafè al matí calen 140 litres d'aigua per conrear, produir, empaquetar i enviar aquest cafè. Per produir un tomàquet cal destinar-hi uns 180 litres d'aigua, està calculat. Per produir un bistec de vedella, d'uns 300 grams, n'han fet falta 4.500 litres d'aigua perquè aquell animalet arribi a créixer i ens puguem nosaltres cruspir el bistec de vedella. O per un quilo de xai, 10.000 litres d'aigua han sigut necessaris. Un quilo de pollastre, 6.000 litres d'aigua. I així ens podríem anar fent exemples i exemples. Per tant, l'aigua que portem associada, que bevem d'alguna manera camuflada amb els aliments, és molta. Es diu que si la que ara aquí a Navàs necessitem diàriament uns 120 litres d'aigua, més de 4.000 venen associats amb els aliments. Recordem-ho. Posar un camp de gespa natural als nostres jardins també no és cap bona solució. Això ja ho podem intuir tots plegats. Aquí plou poc. El nostre territori, també aquí a Navàs, més o menys plouen uns 600 litres per metre quadrat d'aigua cada any. En canvi, un metre quadrat de gespa en necessita 800 de litres d'aigua cada any. Per tant, si en plou uns 600 i en necessita 8, li tenim un dèficit de 200 litres d'aigua més o menys per regar la gespa cada any. Un camp de golf consumeix tanta aigua com una ciutat de 15.000 habitants. I una comparació, doncs, també amb l'aigua que necessitem. Però el menjar nostre, diguem, d'aquest món que en diem, doncs, desenvolupat, tal, o bé de el que és en un país doncs, més subdesenvolupat arriben a consumir. Sí que un dia fem un àpat, que pot ser normal, d'un plat d'arròs, un plat de costelles de xai, unes patates fregides i una taronja, per fer tot això, per produir tot això, per arribar, diguem, a tenir-ho al nostre plat, han fet falta quasi 1.800 litres d'aigua per aquest àpat. Si ho comparem amb una persona del tercer món, dels que l'alimentació és molt més deficitària, per desgràcia, i que es mengen un plat d'arròs, uns 100 grams, i uns 100 grams de fruita, per produir tot allò només han necessitat 250 litres d'aigua. I en canvi, per l'àpat, igual, a la mateixa hora podríem dir del dia, n'hem consumit 1.800, més de 7 vegades més. I ho sabíeu, que l'aigua matava? Sempre diem que l'aigua no és perillosa, doncs no, que l'aigua no té problema, no fins a una certa mida. Però tots els que intervenen amb coses, diguem, amb toxicitat dels components, encara que sigui de l'aigua, fan un tipus de, tendeixen a fer un tipus de gràfica on diuen que d'un aliment, d'un producte, si en prenem menys que el que necessitem, esclar, en té deficiència el nostre cos, és un problema. Si prenem el que necessitem, llavors estem en un rang òptim. I si en prenem més que el que necessitem, arriba la toxicitat o la letalitat, que vol dir morir-se amb allò. Bé, doncs hi ha, per desgràcia, persones enganxades a l'ampolla d'aigua, que és com una addicció, que pot arribar a ser fatal. Pot arribar a matar. I això va passar amb una noia de Madrid, de 22 anys, que tota l'hora estava enganxada a l'ampolleta d'aigua. A la seva oficina, ho veiem moltes vegades això, però en aquest cas arribava a una mesura exagerada. Bevia prop de 15 litres d'aigua cada dia, constantment. Això ja té nom, ja és una malaltia que se'n diu potomania, i al final va caure desplomada perquè el cor, les venes i els ronyons estaven inundats, extenuats de tanta quantitat d'aigua. Això li va provocar la mort. Per tant, un compost tan essencial, tan bàsic com és l'aigua, pot arribar a ser fatal, també pot arribar doncs, com és, a matar. I si això era amb l'aigua potable i alguna d'aquestes seves problemàtiques que pot tenir, anem a veure ara les aigües que reutilitzem, que cada vegada haurem de fer més, reutilitzar i acabar doncs, tractant l'aigua residual fins a uns extrems doncs, que potser no ens ho imaginem. Què vol dir reutilitzar l'aigua? Doncs vol dir que l'aigua residual, una vegada ha marxat de casa nostra, que va per uns col·lectors, que se'n va a la depuradora, aquesta aigua es pot tractar degudament i filtrant-la i clorant-la, a vegades fins i tot amb clor, es pot reutilitzar moltíssimes vegades, per regar, per retornar als aqüífers i que sempre hi hagi un, diguem, una part de l'aqüífer plena d'aigua i llavors les fonts tot funcioni molt més bé, abastits a vora el mar perquè fer una barrera contra la intrusió de la sal, la intrusió salina que se'n diu, amb un riu, pujar l'aigua residual tractada doncs un tros amunt del riu perquè es mantingui el cabal ecològic i hi hagi més vida, hi hagi més carpes, truites, etc, etc. Això s'ha fet i es fa i és el que s'hauria de fer encara més, no? La depuradora de Manresa, que tots haureu vist a la carretera de Xancada a Barcelona, pensa en reutilitzar les aigües provinents de la depuradora per regar els camps de, alguns camps de golf de Manresa. El camp de golf que es diu de Manresa i el de la Roqueta està previst que una hora o altra, possiblement quan hi hagi més diners que ara, doncs es reguin amb aquesta aigua residual tractada. Ja dic que el tractament cal, després de depurar-lo a la depuradora, una filtració i una cloració més o menys adequada. No? El que no ens sembla tan normal és pensar que algun dia poder veurem d'aquesta aigua residual tractada. Veure l'aigua residual, doncs, quan hi ha un col·lector, quan entra en una depuradora que acabi en els gots de casa nostra, segurament que potser aquí no, almenys no ara, però segons un gran investigador, un gurú del reciclatge de l'aigua, que és l'enginyer ambiental japonès Takashi Asano, ell diu que veurem i desveurem la mateixa aigua mil vegades, diu. El seu eslògan ja és del vàter a l'aixeta. Això sorprèn una mica. És un dels pocs científics que afirmen que podem agafar aigua de la claveguera i amb un processament adequat, totalment tractada, convertir-la en aigua perfectament neta, inodora, segura, potable i fins i tot, s'atreveix a dir, de bon gust. Si pensem que hi ha 800 milions de persones al món, 800 milions, que no disposen d'aigua potable, 8.000 nens que moren cada dia perquè no tenen accés a l'aigua potable per malalties, per tant, 8.000 nens diàriament. I que més, 2.500 milions de persones no tenen latrines, no tenen vàter, no tenen on tirar les seves aigües, les seves necessitats, les seves aigües residuals. Encara es fa al carrer, es fa al bosc, es fa al camp, es fa allà on es pot, no? Per tant, tenint en compte tot aquest panorama, potser la frase del Takashi Asano de que l'aigua n'hi ha del vàter a l'aixeta no és tan descabellada per d'aquí uns anys i segons on, i per tant amb unes precaucions que ara no les podem ni imaginar. A més, hi hem d'afegir el canvi climàtic, que hi haurà menys aigua en molts països, l'augment de la població, la concentració humana a les grans ciutats, a les grans metròpolis, faran que s'hagi de recórrer a un mix de proveïment d'aigües, que vol dir aigües de moltes procedències per poder abastir a la població. Doncs no podem ni descartar pel futur ni els trasbassaments, que ens sembla, ni les desalinitzadores, ni la recuperació d'aqüífers, però l'última frontera, a més de conservar l'estalvi, ja serà el reciclatge de l'aigua. Tal com ara parlem molt de reciclatge dels residus, ens haurem de dedicar també al reciclatge de l'aigua. I en aquest punt és on es creu que es pot innovar més. Amb la tecnologia que avui dia es disposa, segons aquest japonès enginyer ambiental Takashi Asano, l'aigua es pot reutilitzar una i mil vegades. Ara, la barrera que ho impedeix, això, beure aquesta aigua de la claveguera, és una barrera cultural, podríem dir, és psicològic. Som presoners d'un perjudici cultural, segons ell. Sovint hem sentit que els astronautes a les estacions espaials bé en veuen de les seves pròpies miccions, dels seus propis orins, convenientment tractats també. Això sabem que és un cas extrem, però en el futur podria ser més corrent que el que ara creiem. Sense anar més lluny, ara mateix ja bevem de manera fortuïta aigua que ha passat pel vàter abans. El que desveuen a Porreig ho bevem a Navàs, i el que desveuen a Manresa ho veuen a Barcelona, o no? Conec ja un professor de la Universitat Politècnica, enginyer de camins, doctor Mujeriego, que a més és amic personal de Takashi Asano, d'aquest japonès, i que quan va a fer una visita amb els seus alumnes, va a fer una visita al circuit de l'aigua de Barcelona, doncs no comença mai per explicar-los la part primera que s'ha de tractar l'aigua, sinó que els hi ensenya l'aigua ja tractada, l'aigua neta. I d'alguna manera els insinua dient, d'això en veuríeu, o sí, és una aigua que es veu perfectament doncs, bé, neta, sense cap brutícia enmig, sense tardolesa, etc. Per tant, els ensenya al final per acabar en el principi. I doncs, aguiteu, aquella aigua tan neta, al començament era així de tèrbola, de bruta, de porqueries que portava i que encara l'havíem de tractar. És una manera de motivar-los. Conclusió de tots plegats. L'aigua del vàter ha d'acabar passant per l'aixeta una i una altra vegada. Tot això encara sembla molt exagerat, és molt si un cas de futur, no serà per tot el món, però alguns països possiblement, sí, però ja s'hi veu la possibilitat que degudament tractada, mal, perjudici pel cos humà, no ens n'hauria de fer. Fins aquí aquesta segona part. Anem d'aquí uns momentets amb la darrera part de Ciència a l'abast de tothom, avui amb Lliçons de la Natura. Amics, estem a la tercera i darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de lliçons de la natura. I si ens hem fixat, ens hem entretingut al principi amb alguns problemes que ens podia crear l'aire contaminat, amb partícules, amb fums, i ara darrerament en la segona part del programa amb l'aigua i algunes maneres que tenen d'introduir-se aquesta aigua en l'alimentació i també si algun or o altre, això una vessant més a llarg plaç, veurem o no l'aigua reciclada. Continuem doncs amb aquest líquid, l'aigua, i parlant d'una cosa no menys estranya com és parlar-li a l'aigua. Sí, sí, l'investigador també és japonès, com dèiem amb l'anterior de veure l'aigua residual, aquest es diu Masaru Emoto, segurament que alguns haureu llegit alguna cosa, afirma, després de fer molts, des proves, molts ensajos, que l'aigua, a la qual li fa escoltar cançons romàntiques o paraules tendres, quan es congela dona lloc a preciosos, perfectes cristalls hexagonals, que és com cristal·litza el gel. En canvi, si li fa escoltar temes heavy metal o insults, doncs el cristall és irregular, molt més lleig. El tema i la veracitat són controvertits, com no podria ser d'altra manera en aquest cas, molt controvertits. Uns sí que defensen, alguns científics fins i tot rebaten, defensen els seus arguments, els altres els rebaten. No ho he provat mai, però suposo que tots podríem fer algun d'aquests experiments a casa amb un parell d'ampolles a les quals se'ls fem escoltar Mozart o David Bisbal, per exemple. Després de posar-los al congelador al costat de les terrines de gel i veuríem com els flassons que es formen doncs tenen una forma o altra, a veure, comprovar els resultats, no? De si són més macos o són més deformats. D'entrada, tot això espanta una mica. Saber que l'aigua parla, que escolta, que reacciona, és una mica parapsicològic, això ja. Masaru Emoto, que és aquest japonès, parteix de la base que el 80% del nostre cos és aigua, això ja ho sabem, i que si li parlem, parlem a nosaltres mateixos amb paraules tendres i d'ànim, i no d'insult o de culpa, doncs reaccionarà de la mateixa manera l'aigua aquesta. Els pensaments negres generen més pensaments negres, i si un s'esforça a tenir pensaments alegres, al final l'alegria també s'encomana. I d'això, que ara ho comentarem una mica, ho podeu trobar-ho a una web doncs, on hi ha molta explicació i fins i tot un llibret pels nens joves que es diu El mensaje de l'agua, www.emoto-pace-pau-project.com emoto-pace-project.com trobaríeu tota la temàtica d'aquest senyor de Masaru Emoto, on explica que podem parlar a l'aigua i obtenir cristalls diferents. I com ho fa, doncs, per parlar-li a l'aigua? Doncs una de les proves que va fer va ser posar música a una ampolla d'aigua. L'experiment era fàcil. Posar una ampolla d'aigua, l'aigua normal, l'aigua de l'aixeta, al mig de dos altaveus i fer-li sonar tota una cançó, fer-li escoltar tota una cançó a volum normal. Després donem uns copets a l'ampolla i la deixem quieta tota la nit, tota la nit. Crec que deu ser el congelador. El dia següent donem uns altres copets a l'ampolla abans de congelar-la, l'aigua, abans de congelar-la, i llavors es fa congelar a la nevera i es prenen fotografies dels cristalls que s'obtenen. Aquest senyor, Masaru Emoto, va fer-li escoltar música de Beethoven. Aquesta música és brillant, és alegre, és de júbil, és jubilosa. Doncs el cristall diu que tenia una forma maca, uns cristalls ben fets, el gel cristal·litza d'una forma hexagonal i, per tant, amb la música del Beethoven, aquests cristalls estaven molt, molt ben fets. Amb les quatre estacions de Vivaldi, la primavera, la tardor, l'hivern, l'estiu, exactament igual. Amb cada una, fins i tot, les quatre estacions donaven cristalls una mica diferents. Més tard, aquesta ampolla d'aigua li va fer escoltar música de Mozart, la Sinfonia 40 en sol menor. És una música serena i doncs, els cristalls també tenien una sensació d'una doncs, mica més junts, perquè això és un hexàgon al mig, el cristall, i llavors a cada punta d'aquest hexàgon es formen dates cristallets menys ben formats, això amb el gel. També música de Tchaikovsky, el llarg dels cignes, i doncs, això que explica una història d'una noia que es converteix en un cigne, doncs, també va formar uns cristalls molt macos. En canvi, a la part contrària, si li feia escoltar música pop, una cançó popular per la gent jove, doncs els cristalls eren molt més foscos, no tenien forma hexagonal ben feta, sinó que més aviat era un cub al mig del cristallet i unes coses a la vora que apenes es podien apreciar com a cristall, sinó que era aigua gelada, no? I música heavy metal, amb una cançó doncs, furiosa, el cristall es va arribar fins i tot a trencar a trossos. Per tant, això li venia a demostrar que segons la música que escoltaven, canviava molt la forma dels cristalls que obteníem. Va fer una altra prova. Amb una ampolla d'aigua li va posar la paraula bonic i l'altra va posar la paraula tonto, brut. Una ampolla era bonic i l'altra ampolla li va posar la paraula brut. En aquella ampolla que tenia la paraula bonica també la va fer cristal·litzar i diu que això, al cap d'un dia els cristalls estaven molt més ben formats, un hexàgon al mig i tot de cristallets a la vora. I l'ampolla que va posar un rètol a sobre que deia bruta, es va formar uns cristalls lletjos, com trencats, més marronosos, amb molta menys gràcia. Si ho feia posant-hi la paraula més de bonic pau i l'altra la paraula guerra, la cosa també li funcionava igual. Per tant, quan reben paraules boniques, paraules de bon so, paraules carinyoses, l'aigua cristal·litza, segons aquest senyor, Masaru Emoto, diferent de quan ho fan amb un tipus de paraula molt diferent. I després va fer un altre assaig, aquest també curiós, amb dos pots on hi havia posat arròs, eren dos pots de vidre, van coure arròs i els van mig omplir d'arròs cuit, no? Llavors, un jove estudiant va fer-li la prova, en un dels pots hi va posar-hi a sobre la paraula gràcies, i a l'altre pot hi va posar la paraula tonto, burro. Això ho va deixar durant un mes, perquè diguem que l'arròs aquest bullit de dintre veigués aquestes paraules de gràcies, doncs una paraula carinyosa, o bé la de tonto, i va comprovar el següent, que al cap d'un mes aquest pot on hi havia l'arròs havia fermentat, si era un arròs bullit és lògic que fermenti, i el que deia gràcies va fermentar molt bé, van sortir uns grills d'arròs maco, amb un olor agradable, mentre que el pot que em posava la paraula tonto, burro, es va tornar l'arròs aquest molt més negre, apenas va fermentar, no traia grills, i era d'un olor podrit, d'un olor molt desagradable. I ara que parlem de fer fermentar això d'arròs o d'algun menjar i de veure què passa, no sembla tan descabellat aquest assaig com el de l'aigua normal, perquè fins i tot alumnes de segon de batxillerat a València van fer una prova, hi ha un experiment, d'una prova amb llenties fa un temps, i que van veure que creixien molt millor amb música clàssica que amb altres tipus de música. Aquesta gent, aquests xicots de segon de batxillerat, 16-17 anys, durant 8 dies van mantenir exposades a diferents sons 4 mostres diferents de llenties, embolicades amb un cotó amb aigua, que és tal com es fan amb un potet per veure si comencen a grillar o no. El cultiu de les llenties tenen un creixement tant de la tija com de les fulles. I van posar l'una que escoltés, o sigui, el pot música clàssica, l'altra música heavy, l'altre un xiulet constant que molestava molt i l'altre estava en silenci. Durant tot l'experiment es van anar prenent imatges amb una webcam per veure què passava. Al cap d'una setmana justa es va comprovar que la tija de les 4 llenties conreades amb música clàssica havien crescut 10,5 centímetres, o sigui, ja feien una altura de 10,5. Mentre que els altres 3 potets, que no era música clàssica, només havien crescut 8,5 centímetres. Per tant, sembla que alguna influència va tenir la bona música. I les llavors que havien escoltat heavy metal o que havien escoltat doncs, el xiulet, encara menys, creixien només uns 6 centímetres. Per tant, amb això hi ha aquests dos experiments, el de l'arròs del Masaru aquest japonès i aquests nois joves que també ho han fet un experiment amb llenties que sembla que creixen millor en música clàssica i això ho han provat aquí al País Valencià. Per tant, amics, avui això és el que hem fet en el programa de Ciència a l'abast de tothom, titulat Lliçons de la Natura, i ens hem d'encantar per algunes curiositats, fins i tot algunes extravagàncies, no? En quant a l'aire, hem vist com poden afectar les partícules que respirem, 220.000 morts de càncer de pulmó cada any al món, o els més propers per inhalació de monòxid de carboni, que això ha passat a la comarca i tot, En quant a l'aigua, hem començat incloent a veure quanta quantitat d'aigua entra en el menjar, no solament la que bevem, que són a prop d'uns 120 litres, la que utilitzem a casa, a prop d'uns 120 litres diaris, ara, aquí al Bages, la que entra en el menjar que no la comptabilitzem, en l'alimentació, que es té calculat que són uns 4.500 litres d'aigua cada dia, per arribar a tenir, per exemple, un bistec de 300 grams. O sigui, per fer doncs, que una vedella, un bistec de vedella de 300 grams, necessitem 4.500 litres d'aigua per arribar doncs, a que aquest animal arribi a poder-se'l menjar. No? També hem vist que l'aigua matava, això va passar amb una noia que tenia una malaltia que es diu la potomania i que bevia uns 15 litres d'aigua diaris, molt exagerat. Qui sap si veurem l'aigua reciclada en el futur? Tot això també ens ho presentava un japonès, el Takashi Asano, que deia que, degut a l'escassès d'aigua al món i el creixement de la població, possiblement que recicléssim l'aigua, una vegada sortit dels col·lectors, dels vàters, de les depuradores, i quan ja fos ben tractada amb clor i totes les filtracions que calgui, tornaríem a beure aquesta aigua, o sigui que del vàter a l'aixeta. I per fi hem parlat d'aquesta incredulitat en principi, però que ell afirma de què passa, també del japonès Masaru Emoto, que ha fet totes aquestes proves amb l'aigua, amb músiques diferents, amb paraules diferents, cantant-li una cançó o una altra, i que la manera de cristal·litzar el gel canvia moltíssim segons el que escolta. No hem tingut temps de parlar dels aliments, com era la pretensió, ho deixem per un altre programa. Us diem a tots que passeu un bon diumenge, una bona setmana, i a reveure. Un altre dia tornarem amb Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, i avui el programa es titulava Lliçons de la Natura. Molt bon dia a tothom.